i continuem així a Ràdio Vila-real, a 92 punts de la freqüència modulada. Esta vega jo puc dir que estic acompanyada per una amiga i així ho declare i ho dic. Esther Pallardó, bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
Moltes ganes de que estigueres així, Esther.
Moltes ganes d'estar i més en tu, i com bé has dit, l'aprecio és mutu i a més eres una periodista veterana que jo sempre he admirat.
Esther Pallardó, vaig a explicar un poc el teu currículum per si hi ha algú que no se recorda, que no el sap, jo l'explique. Esther Pallardó és llicenciada en periodisme, doctora en comunicació política i ha sigut vicepresidenta de la Diputació de Castelló i concejal de l'Ajuntament de Borriana, concretament de policia, un món d'homes.
Sí, bueno, la veritat és que desafortunadament encara vivim, jo crec, les dones en un món bastant, una presència d'homes bastant acusada. De fet, bueno, des de que l'any 1857 aquelles dones treballadores del sector textil es manifestaren als carrers de Nova York, no?, demanant i reivindicant millores laborals, millores salarials, fins ara, bueno, pues han passat moltes coses i han passat molts anys. Però el cert és que encara en aquest moment, si mal no recorde, el 50% de la, o sea, les dones en edat de treballar només representen el 50% de la població mundial, front a pues el 76% que representen els homes. Per tant, què vull dir en això? Que des d'aquell any que van començar pues, aquesta incipient protesta de, no, i reivindicació per la igualtat i per les millores laborals de la dona, fins ara han passat moltes coses, però i s'han fet moltes conquestes, que no n'hi ha que negar-les, que no n'hi ha que obviar-les, però sí és veritat que queda molt per fer. N'hi ha que treballar molt encara, n'hi ha que reivindicar molt encara la igualtat de la dona encara en aquesta bretxa salarial. Sabem que moltes voltes els treballs de les dones pues, són menys qualificats, tenen menys remuneració, no són de tan alta qualitat, i la veritat és que encara que donem molts passos i en tots els sectors cada volta l'empoderament de la dona és major i la presència de la dona és major, però bueno, no podem baixar la guàrdia, queda molt per fer i de fet n'hi ha que agrair molt al teixit polític, al teixit associatiu, no?, i a les dones valentes que lideren aquest tipus de reivindicacions i aquest tipus de lluita sempre per la igualtat i per la major llibertat de la dona.
A més, escriptora.
Bueno, sí, la veritat és que escriure és algo que sempre he tingut pendent, sempre m'agrada molt, no sempre he tingut el temps que volia per a fer-ho i tampoc no sempre se donen les condicions vitals per a poder fer-ho, no? Se requereix tindre també, pues bueno, viure una sèrie d'experiències, de sensacions, de percepcions, de vivències per a poder després expressar-les. I bueno, pues estos temps darrere, inclús ara, estic en un moment en el que m'avellís fer-ho, puc fer-ho, tinc temps, me falta facilitat perquè pareix, no? És una cosa estranya, però a pesar de ser periodista i de ser del RAM, me costa escriure, ho tinc que pensar tot molt i a voltes no és fàcil trobar l'expressió i la paraula en la que tu tractes de definir un estat anímic, tractes de definir una sensació, una percepció, trates d'explicar i d'expressar una experiència, no? Però malgrat això, bueno, pues jo m'esforço cada dia i en aquest moment estic acabant el tercer llibre. El primer va ser el llibre A soles, de la política, de la vida i de la política. El segon va ser una publicació de la tesis doctoral, vaig un poc llevar tota la part academicista de la tesis, no?, per a que no fos res farragós i que, bueno, pues que la gent poguera entendre, no?, fora de lo que és l'àmbit acadèmic, quina era el tema de la tesis, que al final era l'estudi de la premsa durant la restauració borbònica d'Alfonso XII hacia la província de Castelló. I el tercer llibre, que és el que estic acabant ara i que si no passa res se presentarà després de Pasqua, després de tot el període de Setmana Santa, va ser un llibre en el qual és un compendi de llegendes de la província de Castelló. Com veus, sempre és tot al voltant de la província de Castelló, perquè jo soc una apassionada,
no?,
una apassionada de la província. I la veritat és que en ella he volcat i volque, no?, cada dia el meu treball, la meva il·lusió i les meues ganes de fer coses. Pues bé, és un compendi de molts pobles. És molt curiós perquè en tots els pobles n'hi ha llegendes molt boniques, molt íntimes del poble, no? I la veritat és que bueno, pensava que era una forma al final també d'aprendre jo, perquè sempre quan has d'escriure alguna cosa t'has de documentar molt. Entonces, al final no és només tu, per a poder transmetre el que vols i una part d'aquest coneixement, primer també has d'adquirir-lo, perquè ningú som, no? Ningú per sense infusa tenim coneixement de tot, no? Aleshores, és un llibre que m'ha permès conèixer moltíssim molts aspectes de la província, aspectes geogràfics, aspectes poblacionals, aspectes de tot tipus, no? I sobretot, quin és el nostre passat, no? Estem així, però com hem arribat així? Quin és el nostre passat? I tot això, pues, un poc en aquest eix vertebrador, pues, deixa... Hi ha agenda que tot el món coneix, que tot el món parla, a vegades està escrita, a vegades no, és per tradició oral, i tot això queda plasmat per a donar a conèixer un poc més d'esta província que és meravellosa.
Este llibre del qual parlarem quan el presentes, perquè vindrà segurament a parlar-nos d'ell, lo que te situarà serà en el moment en el que aquesta llegenda o aquesta idiosincràsia d'aquest puesto està ocorrent, és dir, com bé dius, per a poder explicar-lo ja que empapasse, i quan t'empapes vius aquest moment, no?
Clar, i sobretot, per supost que el vius i ho interiorises, no? I sobretot te fas una idea i per a poder després donar-la a conèixer de com es va viure, per exemple, així la Reconquesta cristiana, no? Com es va viure? Com es va viure les batalles del Cid Campeador? Ho hem sentit moltes voltes, no? O del rei en Jaume. Però com es va viure a pobles com Culla, com Atzeneta, com Burriana, com Alqueries? Com es va viure això com a Vila-real? Entonces, n'hi ha moltes llegendes que, tenint un fil vertebrador atractiu i un fil vertebrador mig inventat, no? Mig real,
sí.
El que pretén és fer ameno una situació històrica, una situació política que tu dones a conèixer, és a dir, qui vivia abans en aquests pobles, com vivien, quines eren les relacions i les interconnexions polítiques, econòmiques i socials, quina era l'activitat principal econòmica, no? Aleshores, dones a conèixer molta part de lo que ocorria en esta província, però sempre amb aquest fil un poc que fa que la cosa enganxe, perquè si no podria ser inclús, arribar a ser inclús avorrit, no?
Però això fa que estiguem avui on estem. És dir, tot allò, si no, diuen que el poble que no té memòria no té futur. Entonces, és com rememorar tot el que ens ha fet arribar al punt en el que estem.
Efectivament, i aplicat això de la província i d'això a les persones. Les persones que no tenen passat, és difícil també que puguin tindre futur.
Futur. A més, escrius en el periódico El Mundo.
Sí, bueno, el director del Mundo me ha donat la possibilitat de poder fer una col·laboració, que en este cas és quinzenal, entonces cada dimarts de cada 15 dies, pues tinc també aquesta oportunitat de poder, pues bueno, expressar humilment el que jo puc pensar de la situació política actual, de les coses que passen, no? I també me permetís d'alguna forma estar connectat en tots estos temes, perquè la veritat és que quan eixes de la vida política... primera necessites desconnectar, crec que és una necessitat, no? Física i mental i humana. Però quan ja passa aquest període que necessites d'aquesta desconnexió, bueno, pues el tindre una col·laboració en el periòdic a mi m'ha permès tornar a connectar en determinades qüestions en les que realment estava ja molt, les veia ja molt lluny, no? I entonces em permetís estar molt actualitzada.
En l'últim article que has escrit, jo llig un trosset, per si la gent que no l'hagi llegit, i és que la decisió de Casado de relegar a Alonso puede responder al apoyo del líder vasco a Soraya, a no aceptar las directrices nacionales del pacto con Ciudadanos, o simplemente a que Casado ha devenido un hombre, como tantos que mira mujeres ajenas y ha virado de su favoritismo hacia otra parte.
Sí, bueno, en realitat el que estic dient és que, i que després continua dient el text, si mal no recorde, jo deia, bueno, podem fer miseres indagacions, és a dir, cada un pot buscar el que vulga, no?
Sí, però
el
en motiu que vulga. Nosaltres el que volem és la teua indagació, Esther.
Bueno, la meva indagació és que al final, en realitat, la meva opinió personal,
sí, sí.
La meva opinió personal, quan se pren una decisió d'aquestes característiques, de relegar una persona, i quan dic relegar no ho dic en un caràcter pejoratiu, vull dir-te, les persones en política, jo crec que tot el món sabem que estem per un temps determinat i limitat i que un no pot estar en política. O sea, la política deixa de que ho estava en política tota la vida perquè guanyava eleccions i eleccions i eleccions per majories àmplies, això ha acabat, és a dir, el model de bipartidisme s'ha esgotat. El malestar i les inquietuds, no només malestar, també les inquietuds diferents de la gent ha fet que sorgisquen altres partits i que se fragmenti i s'atomisse molt el vot, no? Perquè s'ha atomitzat molt la representació tant en la dreta com en l'esquerra política en aquest país. Què vull dir en això? Que quan parlo de relegar, me referisca que és un procediment normal i habitual que la gent que porta un any, o sigui, un determinat temps en política, ha d'anar-se'n. Ara bé, Quan un líder decidís prescindir d'una persona perquè, bueno, pues perquè pensa que no és la persona adient, pel motiu que siga, insistís, perquè a lo millor no l'ha recolzat en algun moment que tenia que recolzar-lo i ha optat per una altra opció, per exemple, pues perquè ha tingut la preferència, com jo dic en l'article, pues en este cas per un altre candidat, vull dir-te, pel motiu que siga. Però sí és important que les formes s'han de cuidar sempre. Perquè quan una persona no cuida les formes, quan una persona no pren aquestes decisions en certa humanitat, quan se deshumanitzen certes actituds, al final això genera malestar en les persones. Quan se genera malestar, sempre corres el risc de que aquesta persona deixi de recolzar o deixi de creure en el projecte que venia creent.
I les persones que l'envolten.
Clar. I al final tu no pots menospreciar absolutament ni un vot, perquè menospreciant un vot se perden eleccions. En esta província jo crec que hem vist un exemple clar de lo que ha sigut el pas d'un partit hegemònic, com era el Partit Popular, en unes èpoques realment complicades també, vull dir, perquè en esta província el Partit Popular ha guanyat inclús quan la majoria del partit, o la majoria del país, perdó, la tendència era l'esquerra. És a dir, jo he estat en política quan en este país el govern de la nació era del Partit Socialista. I no passa res, és tot perfecte, però lo cert és que en esta província se continuen guanyant les eleccions.
Sí.
Bé, quan se passa d'un partit hegemònic en aquesta situació, no? En situacions molt complicades, en situacions molt adverses, en situacions en les que se mos retallaven les inversions pel motiu que fora, no s'invertia en Castelló des de l'Estat, etcètera, 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 pel motiu que siga, i continuen guanyant les eleccions, n'hi ha que analitzar per què aquest partit hegemònic ha passat a ser ara el que és. És a dir, un partit que ha perdut en bona part dels municipis d'esta província, que ha perdut la Generalitat Valenciana, que no guanya la nació, que no guanya la Diputació. Tindrem que analitzar per què. I jo estic convençuda que n'hi ha una part molt important d'aquesta deshumanització dels partits. És a dir, n'hi ha una part molt important de que no se cuiden les formes, de que no se cuida a la gent. I el polític que no entén que la gent, que el ciutadà és el que li dona el vot i el que li lleva. Que n'hi ha que cuidar a les persones per damunt de tot, ho té molt complicat.
Alfonso Alonso se trencava la cara en el País Vasco per el Partit Popular?
Jo no conec la situació, per ser honesta, eh? Vull dir, no vull que emitir juís de valor quan jo no conec una situació ni a una persona, bueno, pues en la, tal com la tinc que conèixer, jo crec, per a poder emitir un juís de valor vàlid, no? Però el que sí que tinc clar és que quan una persona lidera una llista, ja no te dic en tots els llocs, imagina't en el País Basc, segur ha passat situacions difícils, segur ha passat situacions complicades. Jo no dic que n'hi hagi que apostar per ell en aquest sentit. De fet, crec que la línia de Casado encetada de cohesionar la dreta és l'única forma en la que se pot recuperar, en el que el Partit Popular pot recuperar en este país els governs i els llocs de representació. Estic convençuda, és a dir, jo crec que la línia i la filosofia de Pablo Casado és l'encertada. De fet, ha passat justament el contrari i és per lo que hem perdut, és a dir, quan s'ha atomitzat el vot, quan han començat a eixir altres partits tots en el sector de la dreta, però han començat ha començat la gent a poder tindre diverses opcions, és quan el PP ha perdut representativitat. Per tant, estic convençuda de que n'hi ha que sumar, de que n'hi ha que il·lusionar a la gent, de que n'hi ha la gent que tindre la confiança que ha tingut sempre en nosaltres i nosaltres tenim que donar-los a ells la credibilitat i la protecció que sempre els hem donat. Això és cert. I si això s'ha de fer sumant, n'hi ha que ser generós en els espais polítics, i entonces n'hi ha que, jo ho veig bé, és a dir, n'hi ha que pactar en altres partits, perquè al final, si no, tenim el que tenim.
Però, per exemple, en el cas de Galícia, Feijóo, com a que és un líder que sempre ha tret majories, se li ha respectat i se li ha deixat triar el fet de no sumar-se, i a Alfonso Alonso no se li ha deixat triar, per això que ell... S'ha ofès i ahir ja s'ha unigut el trencament entre el Partit Popular i Alfonso Alonso, no?
Jo no sé si ha hagut trencament o no, vull dir-te, jo no sé exactament quina és la situació ni fins a quin punt el malestar. El que sí que és evident és que ha hagut una discrepància que ja ha tingut en la direcció nacional i que, pues la direcció nacional hem posat el seu criteri. Això en els partits, i són tots, en els partits, pues en certa, això passa sempre. Això passa sempre.
Sí, però en aquest cas Casado ha valorat el pes que tenia Feijóo en el seu àmbit.
És que no té res a veure, és que la posició de fortalesa o debilitat que tenen els candidats és diferent, és a dir, és que no és el mateix un candidat que guanya per majories àmplies i que té una representació important en el seu, en la seva comunitat, que un que no la tinga. És que això, mos agrada o no mos agrada, és així. Això és com tu, si te planteges substituir a una persona, no substituirà, suposa, jo no m'he liderat un partit, jo estic parlant, estic que lucubrant des de la meva humilde posició, no? De la meva humilde opinió, però jo pense que tu no te planteges prescindir d'un candidat que està guanyant per majories absolutes en un poble.
Sí,
en un poble, quan te planteges substituir o prescindir d'un candidat, sempre és quan a lo millor s'ha presentat a una convocatòria, a dos o inclús a tres, i no guanya les eleccions. Aleshores tu tens que pensar, bueno, algo passa en este candidat perquè en altres pobles se guanya i en este poble no se guanya, el que siga. Per tant...
En este cas, tu consideres que l'actuació de Pablo Casado ha sigut correcta en el País Basc, lo que no has estat massa bé segur les formes, no?
Les formes jo les conec per lo que diu la premsa, val? Per tant, jo me base en lo que diu la premsa. Si lo que diu la premsa és cert, tot allò de que Alfonso Alonso s'ha enterat per la premsa de la decisió de Casado, etc, etc, que jo tinc dubtes de que això sigui així, però jo ho conec ja van per la premsa, no conec els entresijos interns del partit, però realment un candidat no se pot enterar per la premsa de que no van una llista. És que sí, en esta província també s'han pogut donar casos,
sí,
no? De
sí.
Gent que està molesta,
sí.
Perquè no per el fondo, sinó per la
per
forma.
Les formes.
És a dir, que se prescindisca d'una persona no és un problema. És a dir, és una regeneració vital i normal. És a dir, uno pot pretendre estar en política tota la vida. Entre altres coses, canvien els equips. Quan canvia un líder, també canvien els equips. També ha passat ara en l'actualitat. Vull dir, canvien els equips d'assessors, canvien els equips de govern, canvia tot, no? I no passa res. És normal que cada líder vulgui tindre les seves persones de confiança, però jo insistís molt sempre en que n'hi ha que cuidar les formes.
En este cas, en Galícia anirà soles, Feijó, és a dir, ell va més que va ell i unes sigles un poc així rebaixaetes, per lo que estem veient, és a dir, se vol la cara de Feijó i el Partit Popular com que està un poc en segon plano, En el País Basc l'han canviat per Carlos Iturgaiz, del que ell mateix va decidir anar-se'n del partit fa 8 mesos i ara l'han posat de cap de llista en el País Basc, perquè sí que d'alguna manera ha accedit a sumar el que era la dreta, que és el que vol Casado, i tu imagina't que Casado arribi les eleccions de Catalunya, per exemple, i qui mana en Catalunya, el Partit Popular o Ciudadanos?
Bueno, esas son elucubraciones en las que yo creo que no, que en este momento es posiblemente es prematur hablar de todo eso, porque al final es hacer una serie de puzzle en unas peces que no acabem de controlar y que no acabem de encaixar. Mirte, así lo realmente greu, yo pensé, es que ni echa un gobierno de la nación, que té que estar pendent sempre de esa espasa de Damocles damunt del cap del independentisme català, que ni echa un gobierno y no només un gobierno, sino un sistema que ha permitit que este país estiga sense govern durant molts mesos, vull dir, ni haurà que prendre cartes en l'assumpte, n'hi haurà que reformar la llei electoral, n'hi haurà que fer una sèrie d'actuacions i de canvis en la llei importantíssimes per a que no passe el que està passant en este país o per a que en una comunitat o en un municipi persones o polítics que tenen menys representativitat al final són les que lideren el projecte en aquest municipi. És a dir,
En este cas, en Catalunya tindria que haver generositat política, no? Per a poder recuperar els partits...
Generositat política ha d'haver sempre i en tots els llocs, no només en Catalunya, en tots els llocs, però sí que és cert que la situació de Catalunya és una situació complicada. És una situació molt complicada. De veres que ara, perquè ha passat ja tot este fragor de la batalla, però jo recordo quan veia les imatges en la televisió dels incendis, de les protestes, i veure un poc com tot això s'articula políticament des del govern. És que de veres és lamentable, no?, que puguem arribar a un país en el que tinguem que estar sotmesos, un govern en el que té que estar sotmes a esta volatilitat de l'independentisme català. N'hi ha que anar en cuidado en això, però des de luego ser generosos políticament és important, però també no mai perdre de vista la perspectiva. Vull dir, els partits constitucionalistes són partits constitucionalistes, vull dir, i no n'hi ha que deixar ni una sola escletxa oberta a que ningú independentisme puga tindre ningú pes específic. Vull dir, estem en Espanya i Espanya som tots. Jo en això sóc molt pragmàtica i a més, com ara no estic en política, puc dir el que vulga sense risc a que ningú me puga dir res. Vull dir, qui no estigui a gust en Espanya... que no estiga en Espanya, vull dir, però que estiga en Espanya, pues tindrà que acoplar-se al marc constitucional que tenim. És que no n'hi ha una altra cosa.
I Turgaiz és un polític donat a entendre's en Vox.
Bueno, és possible, i a més, jo pense que el entendre's en Vox o no entendre's, al final el rerefons que té és sempre el mateix. És a dir, si Vox distinguera exactamente l'ideari del Partit Popular i no se distinguira en res, pues bueno, seria Partit Popular, no seria Vox. És a dir, Vox té les seues especificitats, com Ciutadans té les seues, val? Però l'important és veure què és el que n'hi ha en comú, què és el que té en comú la dreta, què podem treure de positiu d'eixe sumar. I si es té que fer pactes concrets, se fan. I no passa res. Si tenim un partit socialista que ha pactat en Podemos, si tenim problemes per atraure qualsevol cosa en la llei última que té igualtat, problemes. En les
Parlant de la llei d'igualtat, què te pareix la contestació de Cayetana a que Pablo Iglesias isquera defendent a la ministra d'Igualtat? Les has sentides?
No. No les
sí, bueno, pues Cayetana, com que diu que Padilla seria horrible, que el seu home, pues Padilla seria un acte, és un Padilla, ella considera que és un acte de machisme absolut, que el teu home isca defendente del problema que tu has tingut en el teu ministeri com a ministra. És dir, per allò de que Pablo Iglesias va dir que, bueno, pues que los machitos siempre acaban diciendo cómo se tiene que articular una ley y demás, és dir, i Cayetana Álvarez de Toledo lo que ha dit és que ella se sentiria molt malament, inclús l'enviaria a dormir a l'Astoreta, pràcticament, si el seu home es queda defendre.
Bueno, jo no vaig a valorar valoracions ni opinions de persones del Partit Popular com de ningú altre partit, vull dir, però bueno, també penso que cada un té la seva forma de pensar i té el seu propi sentit i el seu propi criteri, vull dir, i cada un té que ser responsable en les declaracions que fa i en les declaracions que diu. Lo que sí que és cert és que el Partit Socialista té un problema, un problema important, perquè Podemos, pues, bueno, forma part d'aquesta esquerra radical en qui li ha tocat pactar per no tindre la majoria suficient per a poder governar en solitari o en altres pactes, no ha optat per altre tipus de pactes i bueno, pues ara tindrà que passar aquesta travessia del desierto, perquè això va ser durant 4 anys a Xina, vull dir, Podemos té la seva ideologia, a voltes fent pactes contra natura, és per lo que diem, és a dir, nosaltres mos parlem i diem, bueno, és que a lo millor Carlos Iturgaiz pot ser tendent a pactar en Vox, bueno, i què? És a dir, si al final del que es tracta és de traure el que hi ha en comú de cada partit, el que hi ha en positiu, intentar que la dreta siga una opció en este país per a liderar el país i per a liderar Espanya, especialment en la quantitat de coses que estem vivint. És a dir, és que n'hi ha coses en este moment que són absolutament rocambolesques, o sigui, n'hi ha persones en el govern d'Espanya que estan en el govern d'Espanya per a trencar Espanya. Vull dir, és que n'hi ha coses que no s'entenen.
Tu com a dona t'has sentit alguna vegada menosprecia?
Pues no, la veritat és que...
I com a política?
No, no, la veritat és que menosprecia, no. Lo que sí que és veritat és que, i ho dic per experiència personal, no? Això sí és cert, és que a voltes la meva opinió és que les dones tenim que demostrar molt més el que som, el que volem, el que fem, molt més que els homes per a ser considerades. Això sí és cert. I jo afortunadament, perquè he après molt en tots aquests anys, pues he estat en reunions en les que realment érem a lo millor 2-3 dones i la resta, un montó de gent del sector empresarial o del sector que fora, eren tot homes, no? Jo mateixa, quan vaig arribar a la policia, la policia són col·lectius on les dones tenen presència però no tenen tanta presència com els homes i n'hi ha que treballar molt. N'hi ha que treballar en molta serietat i en molta professionalitat per a demostrar que tu pots dur a terme aquest projecte.
No? Entens que n'hi ha gent dones que per la seva carrera professional hagin tingut que deixar de ser mares?
De ser mares?
De ser mares.
Bueno, jo penso que a ningú se li pot privar, a ningú, de fer el que considera que té que fer, especialment quan té o deu tindre una protecció i uns drets per a poder-ho fer. És a dir, si això ocorreix, és a dir, si n'hi ha dones que tenen por a ser mares o que tenen por a determinades qüestions, per si les despedixen, per si no le...
perquè trunquen la seva carrera professional.
Algo està fallant en el sistema.
Però la baixa natalitat és cert, és dir, n'hi ha poca natalitat. Les dones se pensen cada volta més si volen o no ser mares.
Si això
passa una factura molt gran.
Si això és aixina, jo ho dic jo que no sóc mare i que no crec que ho siga ja... és a dir, jo no soc mare perquè no he tingut l'ocasió i perquè a més no he tingut la voluntat de ser-ho, és a dir, que n'hi haurà la baixa natalitat, no crec que tota se dega això, no? És a dir, n'hi haurà una part de persones que per lo que siga triaran en la seva vida, com jo mateixa he fet, bueno, pues altres opcions que no són tindre fills, però sí que és cert que si això és aixina i encara que n'hi haurà una sola persona, una sola dona que estiguin en aquesta situació, i per tant, i sí que n'hi ha, ja ho sé, no sé el percentatge, però n'hi ha, El que sí que està clar és que alguna cosa en aquest sistema està fallant. Uh-huh. Algo està fallant. I sí que n'hi haurà que analitzar. Realment volem protegir la família? Realment volem fomentar determinats valors? Bueno, pues treballem políticament i institucionalment perquè això realment... El que no podem fer és tindre una doble vara de medir. ¿Vale? Lo que no podem fer és la típica moral victoriana de defectos, virtudes públiques, defectos privados. És a dir, apostem per la igualtat, apostem perquè les dones tal, per els mateixos drets, perquè tal i qual, però després no posem els ressorts institucionals ni polítics ni de gestió necessaris per a protegir això.
El anteprojecte de llei que està a punt d'aprovar-se de la ministra Montero, Irene Montero, ha tret un eslògan: sola i borratxa quiero llegar a casa.
Mm. Bueno, jo pense que és un eslògan molt desafortunat, sincerament, des del meu punt de vista, i de veres que jo estic així parlant amb tu de temes de política nacional quan realment jo estic absolutament desconnectada de tot això.
Esther, eres doctora i ja no en política. Jo parlo amb una persona però, que suposa ja... que fa un anàlisi de política sense donar-se compte totes les dies.
Sí, però bueno, no és un anàlisi meditat ni un anàlisi contundent, no? Simplement, bueno, és un anàlisi, per això el poc de temps que me permetís, la meva activitat diària, no? La meva feina del dia a dia, pues bueno. A veure, l'eslògan el veig molt desafortunat, entre altres coses crec que estava analitzant el tema de l'alcohol, que és una addicció de les, bueno, si no la més important, és l'addicció més majoritària d'aquest país, vull dir-te, bueno, d'aquest i d'altres, vull dir-te, n'hi ha que anar a espai en aquestes coses, no? Vull dir, pots arribar a casa soles, però no tens per què arribar borratxa, vull dir, crec que ha sigut molt desafortunat i crec que a més que a les dones es fa un flaco favor. A voltes, volent extremar determinades qüestions, se genera un efecte boomerang i és completament al contrari. Jo crec que un eslògan que fa un flaco favor a les dones i a més insistisc banalitzant el tema de l'alcohol que és una addicció importantíssima. N'hi ha que anar a espai en aquestes coses, eh? Uh-huh. I més quan s'ostenta un càrrec ministerial, vull dir que és una campanya, una repercussió que pot tindre una repercussió brutal, de fet l'està tenint.
Uh-huh. Esther Pallardó, espero que vinga pronte a presentar-nos este llibre que estàs escrivint, que estàs acabant i que tenim ganes de que me'l facis arribar. Llegim i després parlem sobre ell, si te pareix. Moltes gràcies per haver vingut i fins, pues això, quan vingues a presentar-nos el llibre.
Moltes gràcies a vosaltres, especialment a tu per haver-me donat la possibilitat i l'oportunitat de poder tornar a connectar en un mitjà de comunicació. Tu saps que jo sóc una apassionada de la comunicació de sempre i la veritat és que poder retrobar-me a treballar a l'altre costat del micròfon per a mi ha sigut un plaer i de la teva mà un honor. Moltes gràcies.